Ràdio Estel.
Ja són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 3 de febrer de 2012. El conseller d'Interior, Felip Puig, ha anunciat que els centres educatius de les comarques on es preveuen més nevades estaran oberts avui. S'ha cancel·lat, però, el transport escolar interurbà pel risc que suposen les glaçades i la mateixa neu en una segona fase del temporal que ha entrat aquesta matinada a Catalunya pel Cap de Creus, però que serà més feble, segons totes les previsions. Els municipis afectats són de l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Selva, el Vallès Occidental i Oriental, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, on està nevant en aquests moments, i també el Bages, Osona i la Segarra. L'Ajuntament de Barcelona ha dit, per la seva banda, que totes les escoles obriran amb normalitat, també. Fa 2 anys, en aquella nevada del 8 de març, si us recordeu, el govern català va pecar de manca de previsió. Ara potser s'ha passat a l'extrem contrari. Això sí, val més la previsió excessiva que no pas la deixadesa, tot i que ahir molts pares i mares no entenien, per exemple, per què havien de recollir els nens a l'escola al migdia, a l'àrea de Barcelona concretament, quan no va caure cap volva de neu. Passa 1 minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, la Carolina Costa a la redacció, el Ramon Castelló en els esports, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Sara Cruz.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Restablerta la llum en 800 habitatges del Baix Empordà. La neu d'ahir al vespre va deixar sense subministrament elèctric durant 2 hores unes urbanitzacions de Castell, Platja d'Aro, Calonja i Palafrugell. La incidència s'ha pogut arreglar abans de la mitjanit passada. I d'altra banda, mentrestant, el fred siberià ha causat més d'un centenar de morts aquests dies a l'est d'Europa.
Luis de Guindos exigeix a la banca que acumuli 50.000 milions d'euros per sanejar els actius immobiliaris. El Ministeri d'Economia també ha explicat que si aquestes entitats necessiten un préstec públic, podran acudir al FROB, que augmentarà els seus recursos passant dels 9.000 milions d'euros actuals als 15.000.
Recordem que l'atur registrat al gener ha crescut de 19.000 persones a Catalunya, segons el Ministeri d'Ocupació. La xifra suposa un 3% més de persones sense feina en relació amb el desembre i situa el total de desocupats en 633.000 a Catalunya. A tot l'estat, l'atur del gener s'ha incrementat d'un 4% i situa la xifra en gairebé 4.600.000.
Prop de 400 persones van quedar ferides ahir en diverses protestes per la tragèdia de Port Said. Seguidors de l'equip d'Al-Ahli es van enfrontar a la policia a prop de la plaça Tahrir del Caire. Aquests aldarulls sembla que van estar motivats per les acusacions en el sentit que les forces de seguretat van consentir la massacre de l'estadi de Port Said, en la qual van morir més de 70 persones.
I en esports, el Barça-Rigal ha posat un peu als quarts de l'Eurolliga de bàsquet en superar els Alguiris de Kaunas ahir per 94-80. I en futbol, el Barça rebrà demà a les 10 la Reial Societat en partit de Lliga amb l'objectiu de començar a retallar els 7 punts d'avantatge que té el Madrid. L'Espanyol jugarà a Bilbao també demà, però a les 6. La neu no ha arribat finalment en les últimes hores a Barcelona i s'allunyen els fantasmes del caos. Aquesta situació meteorològica permetrà obrir amb normalitat tots els centres educatius de la ciutat avui, en una decisió que els responsables municipals i d'emergències havien ajornat fins a primera hora d'avui a l'espera que la possibilitat que nevés o no nevés.
Únicament es mantindrà suspès el transport escolar interurbà, que en el cas de Barcelona afecta bàsicament les escoles d'educació especial. La Conselleria d'Interior ha suspès el transport escolar interurbà a 13 comarques, totes les de la costa catalana, des de l'Alt Empordà fins al Baix Llobregat, a més del Gironès, també el Pla de l'Estany, Osona, el Bages i la Segarra, però manté, això sí, les escoles obertes. La majoria de les escoles tenen previst funcionar amb normalitat, tret d'alguns centres del Baix Empordà i de la Selva, que ja han anunciat que suspenen les classes fins al proper dilluns.
Ahir, més de 260.000 alumnes de tot Catalunya van plegar abans d'hora. La meitat, al Vallès Occidental, on van començar a evacuar-ne els alumnes des de ben aviat, molt abans que la neu fos un problema.
La neu i el fred també van afectar gairebé 50.000 estudiants a les comarques de Girona, alguns dels quals no van anar a classe perquè els mestres no van poder arribar als centres. L'Ajuntament de Barcelona va recomanar als pares de les escoles de la part alta que anessin a recollir els nens abans de les 3 de la tarda i es van avançar al transport escolar. Pel que fa als universitaris, els de Girona i la de Vic no faran classe a les universitats, mentre que la Politècnica i la Universitat de Barcelona tancaran només alguns dels seus centres. L'Autònoma té previst funcionar aquest divendres amb completa normalitat.
La neu continua visitant Catalunya, com dèiem, però amb menys força. Després de passar per l'Alt i el Baix Empordà durant la nit de dijous, avui divendres, l'episodi de nevades ha continuat seguint la línia de la costa.
Ha nevat al nord del Maresme i a poblacions de la selva. Totes les vies estan obertes, però trànsit alerta sobre el perill de neu i gel en algunes carreteres secundàries de les comarques gironines. La neu dona pas al fred. El segon episodi de l'onada de fred d'origen siberià ha arribat a Catalunya aquest dijous ahir al vespre des del litoral gironí, però amb menys força de la prevista. El vent ha frenat el front de neu que ha enfarinat diverses comarques de la costa. Les nevades han entrat per l'Alt Empordà i s'han anat obrint pas cap al Baix Empordà, el Gironès, la selva i també al Maresme. I a la Bisbal de l'Empordà, la nevada ha deixat els carrers i els cotxes ben coberts de neu, com a Santa Susana també. La mateixa situació que a Roses, on el termòmetre marcava 2 graus negatius després de les 9 del vespre.
I la neu d'ahir al vespre va deixar sense llum uns 800 habitatges de dues urbanitzacions de Castell, Platja d'Aro, Calonge i Palafrugell. La incidència s'ha pogut arreglar abans d'aquesta mitjanit passada, després de 2 hores en què aquests abonats no van tenir subministrament elèctric. L'apagada que aquesta zona ja va viure amb el temporal de neu del març del 2010 ha estat un dels efectes de la segona tongada de neu que ja ha arribat a Catalunya pel nord del litoral. La nevada també ha obligat a tallar 3 carreteres de la mateixa comarca, el Baix Empordà. Altres notícies de casa nostra. Alicia Sánchez Camacho assegura que Mariano Rajoy pagarà els diners que es deuen a Catalunya.
Malgrat que la reunió d'Artur Mas i Mariano Rajoy només van tractar el pacte fiscal de resquitllada, el portaveu del govern francès Coms va explicar ahir a TV3 que es donen aquest any de coll per avançar sobre la qüestió i per què el govern espanyol prengui també en consideració aquesta idea. Per la seva banda, i també sobre la trobada de la Moncloa, el president del PP de Catalunya, la presidenta, volíem dir, Alicia Sánchez Camacho, s'ha mostrat satisfeta amb els resultats i ha assegurat que Rajoy i pagarà els diners que deu a Catalunya.
Una nena de 8 anys va morir ahir mentre es banyava a les instal·lacions del centre termal aquatònic de Montbrió del Camp. La nena formava part d'un grup d'escolars de Tarragona que eren a l'espai lúdic de l'hotel Termes de Montbrió.
Cap a les 11 del matí, el responsable de socorrisme va advertir que la nena estava inconscient a la zona d'aigües principal. Tant el socorrista com l'equip mèdic del centre van fer els primers auxilis a la nena, però no li van poder salvar la vida.
El rei Joan Carles va refermar ahir, enmig del procés judicial obert contra Iñaki Urdangarín, la importància de protegir el dret de defensa per a tots els ciutadans i per això, des de Barcelona, en va reclamar una protecció especial.
En concret, en l'acte de commemoració del 20è aniversari de la Federació de Col·legis d'Advocats d'Europa, l'ICAP, el monarca va assegurar que el dret de defensa es mereix una especial protecció del qual n'ha de gaudir qualsevol ciutadà de l'estat de dret. En la mateixa línia, el monarca va assegurar que davant d'una societat avançada i tecnològica cal mantenir intocables aquests principis també per respectar el secret professional, l'afirmació d'un codi deontològic i el dret a defensa.
Una 20ena de delegats sindicals del sector de l'ensenyament públic de Catalunya es van tancar ahir a la tarda a la delegació territorial de Barcelona, al carrer Casp, en protesta contra les retallades.
Fons de Comissions Obreres i de la UGT de Catalunya van informar que uns 60 delegats sindicals van donar suport, o donen suport encara, a la tancada amb una concentració a l'exterior de la delegació territorial.
I amb 130 casos per cada 100.000 habitants, en aquests moments Catalunya acaba d'entrar en fase d'epidèmia per la grip, superant el llindar dels 100 per 100.000 habitants necessaris per poder parlar d'aquest fenomen.
La subdirectora general de la promoció de la salut de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut, la doctora Carmen Cabeza, ha assegurat que no es tracta d'una situació excepcional, sinó que és un fet que es dona de manera habitual en aquesta època de l'any, malgrat que en aquest cas ha arribat aproximadament un mes més tard del que seria normal. La previsió és d'un augment dels casos en les properes setmanes.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat i ho fem amb la notícia política de les properes hores i del cap de setmana, sens dubte, la celebració del Congrés Extraordinari del PSOE. Sevilla acull entre avui i diumenge aquesta important reunió on primer José Luis Rodríguez Zapatero presentarà aquesta tarda l'informe de gestió. Demà, els més de 800 delegats elegiran nou secretari general entre els dos aspirants, Carme Chacón i Alfredo Pérez Rubalcaba.
Tot i que molts analistes consideren que Rubalcaba és el favorit, els pronòstics estan ara mateix molt, molt oberts. Hi ha un nombre important de congressistes indecisos i Andalusia, que és la comunitat amb més representants, acabarà decantant la balança. Es preveu que el proper diumenge el nou secretari general presenti la configuració de la nova executiva.
I sanejar el sector bancari en un any és el que pretén la reforma del sistema financer que va presentar ahir a la tarda el ministre d'Economia, Luis de Guindos.
Segons va explicar el ministre, la banca haurà de sanejar el seu risc immobiliari amb un augment de 50.000 milions d'euros de les seves previsions en un any. De Guindos també va anunciar que les entitats que decideixin fusionar-se tindran 2 anys per adaptar-se al nou marc sempre que presentin un pla de viabilitat abans del 30 de maig. El ministre també va explicar que si aquestes entitats necessiten un préstec públic, podran acudir al FLOP, que augmentarà els seus recursos passant dels 9.000 milions d'euros actuals de capital als 15.000.
Recordem que ahir al matí coneixíem les dades de l'atur a Espanya corresponents al gener. La desocupació registrada ha crescut de 19.000 persones a Catalunya, segons el Ministeri, xifra que suposa un 3% més de persones sense feina en relació amb el desembre i situa el total de desocupats en 633.000 catalans.
A tot l'estat, l'atur registrat al gener s'ha incrementat en un 4% i situa la xifra de persones sense feina en 4.599.829. És la sisena pujada consecutiva de la taxa de l'atur que va afegir al gener 177.470 persones.
I el ministre d'Educació i Cultura i Esport, José Ignacio Wert, va anunciar ahir al Congrés que tirarà endavant mesures per posar valor a la tauromàquia amb ajudes a associacions taurines.
Esquerra Republicana ha respost textualment que a Catalunya no hi haurà toros tret que vingui la Legió. Wert va defensar que la tauromàquia és una disciplina artística i que l'anomenada Festa dels Toros és un bé cultural. A més, va avançar algunes de les iniciatives que portarà a terme per posar en valors els toros com bé cultural. Davant d'aquest anunci de la Comissió Cultural del Congrés, el diputat republicà Joan Tardà va deixar ben clar que a Catalunya no hi haurà marxa enrere pel que fa a la prohibició de les corrides de toros aprovades pel Parlament i va sentenciar que a Catalunya no hi haurà més toros tret que vingui amb la Legió.
Tres minuts i serà un quart de nou. En plana internacional, els aldarulls viscuts a la ciutat egípcia de Port Said i que van acabar amb més de 70 morts en un estadi de futbol han generat en les últimes hores nous enfrontaments amb ferits, aquest cop a la ciutat del Caire.
El Ministeri de Sanitat egipci ha informat d'incidents entre aficionats de l'equip de futbol de l'Ali i membres també de forces de seguretat. El resultat, recordem, ha estat de 388 persones ferides. Segons les mateixes fonts, 266 persones van ser ateses al lloc dels fets i 122 més van haver de ser traslladades a l'hospital. La situació de ferits és estable, són 45. I diverses ambulàncies també participen en el trasllat i l'atenció a les víctimes als voltants de la plaça Tahrir. En aquesta zona s'han instal·lat també diversos hospitals de campanya. Els enfrontaments haurien estat motivats per les acusacions que les forces de seguretat van consentir la massacre de l'estadi de Port Said. Els carrers que connecten la plaça Tahrir amb el Ministeri de l'Interior, la policia va disparar gasos lacrimògens per intentar dispersar la multitud. Els manifestants hi responien amb pedres.
La cancellera alemanya Angela Merkel es troba de visita oficial a la Xina.
Merkel vol obtenir acords que beneficiïn Alemanya, però hi va sobretot en qualitat de la dirigent del país que ara mateix lidera la sortida de la crisi del vell continent. De moment, la cancellera ha aconseguit que la Xina es comprometi a estudiar la seva participació en el Fons Europeu d'Estabilitat Financera i en el Mecanisme d'Estabilitat. El primer ministre xinès, Wen Jiabao, ho ha anunciat en una roda de premsa conjunta amb Angela Merkel, però no ha volgut expressar cap mena de compromís en concret.
I el Tribunal Internacional de Cambodja ha condemnat a cadena perpètua el cap torturador dels Khmers Rojos, Khaing Gev Eav, en apel·lar la pena de 35 anys imposada ara fa 2 anys per la mort d'unes 16.000 persones a la presó que van dirigir.
El cap de la Cort Suprema, Kong Srim, va elevar la condemna al declarar-lo també culpable d'extermini, anul·lar la compensació pel temps passat a la presó sense judici i desestimar també el pes dels atenuants exposats per la defensa. L'acusat és el primer d'entre els destacats càrrecs dels Khmers Rojos implicats en l'atrocitat comeses durant el règim que va causar la mort d'almenys 1.700.000 persones entre l'any 75 i l'any 79.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Completem el nostre informatiu. Avui es presenta el nou Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, adscrit a la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Aquest centre està dirigit per Míriam Díez, periodista gironina especialitzada en informació religiosa i directora editorial de l'agència de notícies italiana H2O News. L'objectiu de l'Observatori Blanquerna és analitzar el fet religiós des de la comunicació i la informació. Amb la iniciativa es vol aglutinar una mirada interdisciplinar i des de l'ètica al món de la imatge, la publicitat i la comunicació institucional, entre altres camps. La presentació d'avui consistirà en una jornada oberta sobre mitjans, diversitat i llibertat religiosa organitzada per aquest centre i pel Consolat General dels Estats Units a Barcelona. L'acte principal serà la conferència del professor Stuart Hoover de la Universitat de Colorado Boulder. Presentarà l'acte l'ambaixador dels Estats Units a Espanya, Alan Solomon. I acabem amb un apunt. A la catedral de Barcelona, ahir l'arcabisbe i cardenal Lluís Martínez Sistac va presidir l'Eucaristia al vespre amb motiu de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que coincideix amb la festa de la presentació del Senyor, la Candelera. El cardenal Martínez Sistac va animar una vegada més els religiosos i religioses a seguir amb la seva missió i el seu compromís amb la pregària i l'acció social. Passa un minut d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa, moltes amb imatges de la neu i el fred d'ahir. La Vanguardia, pendents de la neu, diu el titular principal. El periòdico, congelats, també amb una fotografia de la neu i el gel. El Punt, avui, glaçats. La neu afecta bona part del país en dues onades. El diari Ara també titula en aquesta mateixa línia, sota zero, el fred siberià s'instal·la una setmana a Catalunya.
Continuem, com sempre, més portades. El diari País titula Guindos paticina pisos a preus reduïts per la reforma financera. Continuem amb El Mundo fulminant plan Guindos perquè hi hagi crèdit i baixin els pisos. L'ABC titula gener a 238 parats per hora. Seguim amb el diari Público que titula Rubalcaba demana tancar files. I finalment el diari La Razón, el govern dona fins a final d'any als bancs perquè flori el totxo ocult.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Actualitat esportiva analitzada en profunditat i amb previsions i opinió amb el Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
Comencem parlant de bàsquet perquè el Barça-Riga el va tornar a guanyar ahir a l'Eurolliga per 94-80 als Alguiris de Kaunas, al Palau Blaugrana, i continua líder del seu grup del top 16.
No va ser un partit fàcil pels homes de Xavi Pasqual, que no van aconseguir capgirar el partit fins al tercer quart i imposar-se del tot en l'últim. Cal destacar el bon partit, el bon joc d'Erasem Lorbe, que amb 19 punts i s'ho va passar bé, per tant, això sí, pocs aficionats els que hi van anar al Palau Blaugrana, entre els quals hi havia Pep Guardiola amb dos dels seus fills. Amb aquesta victòria, el Barça té cada vegada més a l'abast als quarts de final de l'Eurolliga.
El Barça torna a posar el xip a la Lliga, i ara parlem ja de futbol, i aquesta tarda s'entrenarà per preparar l'enfrontament de demà contra la Reial Societat al Camp Nou a les 10 de la nit. Els blaugranes saltaran al terreny de joc sabent el resultat del Madrid al camp del Getafe, que haurà jugat a les 8.
Sense temps de refer-se del partit de més talla de l'empat a 1, el Barça va fer ahir una sessió de recuperació i avui tornarà a entrenar-se amb l'objectiu de sumar els 3 punts contra la Reial Societat demà. Un dels equips, recordem, amb qui va empatar a la primera volta. Ahir, després de l'entrenament, va comparèixer Thiago Alcántara, que va deixar clar que l'equip no té Messi dependència. També va voler no valorar cap aspecte referent als àrbitres i, a més, va assegurar que la Lliga no està perduda.
Claro que me sumo. Yo creo que sí que podemos. Este equipo ha demostrado cosas a lo largo de los años y cosas muy grandes, cosas que muchos equipos no han logrado a lo largo de su historia. Yo creo que sí que podemos. Estamos confiantes y yo creo que podemos conseguir grandes cosas, sí.
Per cert, que ahir va renovar fins al 2015 el porter del filial Oyer, i parlem ara de l'Espanyol, perquè també va anunciar la renovació del porter Kiko Casilla, també en aquest cas fins al 2015. Recordem aquest porter que va començar la temporada de suplent, però amb Cristian Álvarez lesionat ja fa alguns partits que s'ha fet amb la titularitat.
Un breu apunt d'handbol perquè ahir Xavi Pascual Pasqui, el tècnic del Barça Interesport, va rebre l'alta hospitalària després d'una intervenció quirúrgica al cor que ha coincidit amb l'aturada amb motiu de l'europeu d'aquest esport.
Sí, per tant, operació programada. A l'Hospital Clínic es va intervenir fa uns dies el tècnic per posar-li una vàlvula a l'artèria aòrtica. Ahir Pasqui va rebre l'alta hospitalària i en una carta oberta va agrair les mostres de suport rebudes. Per cert, que també s'ha sabut que Víctor Tomàs estarà 3 setmanes de baixa per una lesió muscular que es va fer precisament a l'europeu que comentaves, on recordem la selecció espanyola va quedar quarta.
Bloc d'opinió, obrim aquest espai parlant sobre els àrbitres, ja que alguns directius o jugadors han criticat aquests darrers dies i aquestes últimes setmanes els arbitratges que està rebent el Barça. En canvi, Pep Guardiola va deixar clar ahir que ell continua sense voler parlar dels àrbitres.
Sí, a més, ara ho comentàvem a la crònica, també el va secundar Thiago Alcántara, per tant entenem que és una consigna clara a nivell de vestidor, que potser alguns jugadors s'han saltat, però que per part de Guardiola és força clar. En qualsevol cas, si fem un repàs de les declaracions, primer va ser Dani Alves, que va criticar els àrbitres, després ho va fer tant Xavi Hernández com Leo Messi, que ho van fer sempre amb la boca petita, però criticant-los al fi i al cap. Però els darrers dies la crítica va passar dels jugadors a la llotja. Primer va ser Sandro Rosell, el president del club, qui va comentar que amb el que estava passant la cosa dels àrbitres, i tot actual va dir, no pinta bé. I després del darrer partit a Mestalla del Barça, el vicepresident Jordi Moix explicava que ells, com a mínim, amb els àrbitres no fan el que fa Mourinho d'esperar els col·legiats al pàrquing. Pep Guardiola, però, va tornar a esmenar la plana a tothom i ahir va tornar a reiterar que el Barça no es queixa dels arbitratges, ni dels àrbitres.
Però primer de tot, el Barça, Ramon, té motius, certament, per queixar-se dels arbitratges?
Ara, considero que tots els equips tenen al final de la temporada motius per queixar-se dels àrbitres. Aquests professionals són persones i, per tant, tenen un determinat marge d'error. Però segurament al final de la temporada, si es fes un balanç de decisions que t'afavoreixen i decisions que et perjudiquen, jo personalment crec que tant el Barça com el Madrid són dos equips que, per ser grans, acostumen a ser dels menys perjudicats pels arbitratges. No perquè els àrbitres hi posin mala fe, però jo crec que són perfectament conscients que en jugades poc clares, quan s'han de prendre decisions molt de pressa, evidentment saben que una pifiada o un error en un partit del Barça o del Madrid té una sèrie de repercussions mediàtiques i de pressió ambiental que fan que normalment es combin a favor de l'equip gran. Això passa en futbol i passa també en d'altres esports. Dit això, hi ha jugades polèmiques, els fores de joc, unes mans que es veuen o que no es veuen. Però sí que jo crec que l'únic aspecte en què el Barça per mi surt perjudicat i que s'hauria de queixar, potser de portes endins, és el tema de l'agressivitat amb què alguns jugadors reben entrades. És a dir, des de Madrid molt sovint hi ha grans debats sobre una jugada puntual, sobre, per exemple, l'última, no?, la sortida de Pinto, que va tocar la pilota amb la mà. Evidentment són jugades que poden ser clares o no clares, però que l'àrbitre pot haver vist o no ha vist. En canvi, una entrada dura, el jugador hauria de ser expulsat. És a dir, no hi hauria d'haver discussió en aquest sentit. I aquest és l'únic punt que jo crec que sí que hi ha una mica d'argument per considerar que el Barça es pugui queixar, no tant en les jugades puntuals.
I què hauria de fer el Futbol Club Barcelona institucionalment, a diferència del que han fet alguns jugadors o directius, o seguint el seu criteri, queixar-se o no entrar en el tema?
Jo crec que a nivell mediàtic el més coherent és Guardiola. Sí, quan tu guanyaves, feies bandera de que no entraries a criticar mai un àrbitre, ara que les coses no van tan bé com anaven la temporada passada, home, ara que hi entris, en fi, posa en qüestió el raonament que feia servir abans. Per tant, jo crec que si s'ha de prendre una decisió de no entrar, no s'hi ha d'entrar, perquè és un joc en què mediàticament sempre el Madrid en surt beneficiat. És a dir, el Madrid sempre serà més dur o contestarà pitjor. És a dir, ara segurament Mourinho, aquestes declaracions de Moix, veurem què li diu, però ja has donat la pauta perquè et puguin contestar. Això sí, a nivell de directives, a nivell institucional, crec que el Barça hauria de fer pressió de despatxos, que es diu, sobre la federació perquè canviïn algunes coses. Per mi no pot ser, no és de rebut, que Pepe jugués al segon partit, per exemple. És a dir, qui siga la directiva hauria de fer feina per canviar aquests sistemes dels jutges únics o dels comitès de competició.
Ramon, també volies opinar sobre els fitxatges que ha fet l'Espanyol en aquest mercat d'hivern.
Sí, ràpidament, perquè fa un any ens queixàvem i criticàvem a la directiva per haver vengut jugadors que destacaven. Doncs aquesta setmana coneixíem aquests 3 fitxatges, el de Víctor Sánchez, i també el Dutxa i el de Coutinho s'ha dit, que realment reforcen la plantilla i, per tant, des d'aquí felicitar la directiva perquè és així com s'han de fer les coses i segurament serà una bona cosa tant per Pochettino com per l'Espanyol.
L'Espanyol és en aquest moment cinquè de la classificació de la Lliga Primera Divisió, empatat amb el quart, que és el Llevant.
Déu-n'hi-do. Això sí, amb moltes lesions i, per tant, han fet bé també de reforçar l'equip.
Repassem ja per acabar, bloc d'agenda, partits que us recomanem de Primera Divisió.
Demà a les 10, Barça-Real Societat al Camp Nou han obert per televisió. A les 8, Madrid juga camp del Getafe. A les 6, l'Espanyol visita Sant Mamés, per tant, partit contra l'Atlètic. Pel que fa a segona, aquesta nit a les 9, Villarreal ve a Barça B. Dissabte, o sigui, demà a les 6, el Girona i Òscar Sabadell. I diumenge, a les 4 de la tarda, Valladolid Gimnàstic de Tarragona. Acabem amb el bàsquet, demà a les 6 de la tarda al Nou Congost, a Signa Manresa Fuenlabrada, diumenge 1:15, Múrcia Joventut i el Palau Blaugrana, a CF Estudiantes Barça Rigel. Molt pendents els qui feu esport amateur, en funció de les recomanacions que hi ha, i sobretot fer servir el sentit comú en quant a la meteorologia i el fred, perquè primer és la salut i després és l'esport.
La Federació Catalana de Futbol es plantejava suspendre els partits que organitza, és a dir, les competicions de preferent, i etcètera, i altres, i grups de tercera divisió. Veurem què passa aquest cap de setmana.
Sí, suposo que al final no serà general, sinó que serà funció dels territoris.
Gràcies, Ramon. Fins després a les 9, més esports.
Fins ara.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles i la 23a edició de la Sardana de l'any. Però, és clar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur.
La millor opció per les teves receptes és...
L'oli d'oliva verge extra, olivar de segura.
I si és amb un 50% de descompte a la segona unitat...
És i per millor.
Emporta't dos bidons de 5 litres d'olivar de segura. La segona unitat et surt a 7,50 €. I el litre a només 2,25.
Així és l'ofertassa d'Hipercor.
Hipercor. Preu i per millor.
Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans unides. La salut, dret de tots. Actua.
Mans unides. Gràcies per col·laborar.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
3 minuts i mig i seran 9:15. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes en la informació del trànsit des del RAC. Maria Mas, bon dia.
Hola, molt bon dia. El més destacat aquesta hora és l'accident que s'ha produït ja fa una estona, la B23, a l'altura de Sant Feliu de Llobregat. Encara es manté un carril tallat d'entrada a Barcelona i això provoca cues destacades de 7-8 quilòmetres entre el Papiol i Molins de Rei, com dèiem, a la B23 i per anar cap a la capital catalana. A més, la incidència també afecta l'AP7, amb cues gairebé des de Sant Cugat fins al Papiol, en sentit sud, i per enllaçar amb aquesta B23. I, a més, hi hem d'afegir aturades habituals a aquesta hora a l'autovia 2, a Sant Andreu de la Barca. També es van carregant punts habituals a la C58, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. I acabem a la ronda de dalt de la capital catalana, aquesta hora amb retencions intermitents entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Jornada avui marcada per l'ambient fred arreu de Catalunya. De fet, ens hem llevat amb temperatures pràcticament per sota dels 0 graus arreu del país. Tan sols alguns punts del litoral tenen dècimes o un, com a molt, 2 graus positius, és el cas de Barcelona. A banda d'aquestes temperatures baixes, que fins i tot a punts del Pirineu arriben a menys 14 graus negatius algunes fondalades i, atenció, a menys 20 pràcticament a cotes altes, doncs a banda d'aquestes temperatures negatives hem de destacar encara algunes precipitacions a punts del Maresme, Vallès Oriental, també Selva o fins i tot Gironès i Baix Empordà. Són precipitacions de caràcter molt feble i dispers, però això sí, en forma de neu a totes les cotes. El pronòstic és que durant les properes hores ràpidament aquestes precipitacions, aquestes nevades, vagin a menys i ja a partir de mig matí no se'n produeixin més. Tan sols al vessant nord del Pirineu podrien produir-se algunes nevades febles i disperses al llarg de tot el dia. Temperatures màximes, malgrat que avui pugui fer més sol que no pas ahir, baixaran i es mantindrà doncs aquest ambient realment fred també al centre del dia. A banda d'aquesta situació, també hem de destacar el vent que bufa amb força ja a hores d'ara a l'Empordà, sent la tramuntana forta o molt forta al nord d'aquest sector. També el mestral o vent de component oest bufa moderat, fins i tot amb cops forts, a la meitat sud del país, especialment reforçat a la vall de l'Ebre. Amb aquesta situació de vents forts es manté l'avís per situació marítima alterada a la Costa Brava. L'avís també es manté pel vent. I a banda d'això, com hem comentat ja, les nevades doncs, també generen avís de situació meteorològica de risc, però esperem, com hem comentat, que ràpidament vagin desapareixent. De moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Hola, molt bon dia. L'Ajuntament de Barcelona anuncia que totes les escoles obriran avui amb normalitat. Pel que fa a les universitats, la de Girona i la de Vic no faran classe, mentre que la Politècnica i la Universitat de Barcelona tancaran només alguns dels seus centres. Tot això per la neu i el mal temps d'aquests dies. L'Autònoma també té previst funcionar avui amb normalitat. A la resta d'Espanya, mínimes que superaran els 10 graus sota zero. Atenció, fins diumenge. Comença el Congrés Federal del PSOE a Sevilla. Alfredo Pérez Rubalcaba i Carme Chacón afronten la recta final de la pugna per liderar el partit. Els disturbis de dimecres a la ciutat egípcia de Port Said van acabar amb més de 70 morts, 74 després d'un partit de futbol, i han generat més enfrontaments. Aquest cop al Caire, el Ministeri de Sanitat egipci ha informat d'incidents entre aficionats de l'equip de futbol de l'Ali i membres de les forces de seguretat. I en esports, el Barça s'entrena aquesta tarda per preparar el partit de demà a les 10 de la nit al Camp Nou contra la Reial Societat. El Barça Rigel de bàsquet es manté invicta a l'Eurolliga després de guanyar ahir el Salguiris per 94-80. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, jornada sobre el compromís de l'Església en la reinserció dels presos. Vida després de la presó. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10.
La millor opció per les teves receptes...
L'oli d'oliva Coosur.
I si és amb l'ofertassa d'Hipercor, és Hipermillor.
En comprar dues ampolles d'un litre de Coosur, el litre surt a només 1,95 €.
I és que Hipercor parla en el teu mateix idioma, el de l'estalvi.
Hipercor. Preu Hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 5 minuts i mig de 8:45, comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui, primer divendres de febrer, ens acompanyen Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i exconseller de Treball. Senyor Ferreres, bon dia.
Bon dia, tinguin.
També ens acompanya el periodista del diari La Vanguardia, Lluís Foix. Bon dia, senyor Foix.
Hola, bon dia.
I també saludem el també periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia, senyor Aragonès.
Bon dia.
Bé, la meteorologia ha estat protagonista de l'actualitat en les últimes hores, amb temporal de neu i fred, molta previsió i, per un sector de la societat catalana, una previsió potser excessiva, que contrasta amb la de fa gairebé 2 anys, tot i que en aquella ocasió també s'ha de dir que aquell 8 de març la nevada a Barcelona i a l'àrea metropolitana va ser més forta que la d'aquesta vegada. Què pensen de tot el que ha passat?
Jo diré 4 coses. Primer, tothom ahir estava a Barcelona pensant que, bueno, els col·legis, les dues se'n van anar,
sí,
cap a casa.
Va haver-hi un avís.
Col·legis de Barcelona.
Sí,
eh?
Sí.
Llavors, i clar, em van trucar de la meva família, que viu per allà a les contrades de Tarragona, i em diu, escolta, m'està nevant molt a Barcelona i tal. Dic, aquí no cau ni un bri de neu, ni una volva de neu.
A Barcelona,
cau.
Ciutat, finalment no va caure, potser
va
alguna zona alta.
Alguna cosa, tal. Diu, escolta'm, sí, tal. Diu, que passeu. No, aquí no passem res, aquí plou. No, o sigui, jo crec que... Diu, bueno, però el Tibidabo deu estar nevat. Dic, tampoc, perquè jo el Tibidabo el veig ara, perquè estava doncs, de cara al Tibidabo, dic, el veig ara, i està, doncs, no està blanc, com altres vegades.
Ahir potser va sembla... nevar una mica, però...
A mi... Però, bueno, a veure, jo crec que doncs, on va nevar va ser les comarques de Girona, però es va fer una alarma a tot Catalunya, a mi em sembla una mica exagerat.
Exagerada l'alarma.
Passa que, primer, els elements meteorològics són no matemàtics, les previsions, vull dir, poden donar aproximacions, etcètera, i després es compleixen amb un tant per cent, però mai d'una forma estricta. I després, nosaltres tenim una memòria col·lectiva i recentment, perquè les nevades del 2010 van agafar, diguem-ne, amb calçotets, si és aquesta expressió, doncs, els serveis de prevenció, diguem-ne, del govern d'aquell moment, que
això
era un tripartit. I, per tant, hi va haver, diguem-ne, molta crítica perquè realment no es havia avisat suficientment. I llavors, està clar, jo, tenim una societat... Tenim una societat que, en general, s'ha acostumat, sigui per l'estat del benestar, en el sentit de la comoditat, del benestar que es disfruta, que som poc resistents, per no dir que no suportem ni el risc ni les molèsties. Parlo del risc, per exemple, el risc que poden ser dels fenòmens climatològics. Això és imprevisible i l'home no domina la naturalesa. Però fins i tot no suportem les molèsties. Per exemple, les cues que es puguin produir a les autopistes o a les carreteres, diguem-ne, en moments punta de començament de vacances, això. I, per tant, ho critiquem. I llavors, diguem, no vulguin fer cua mai. I ja hauríem de fer autopistes de 20 carrils, per entendre's. Per tant, val més, en resum, dic, com que critiquem sempre els governs, perquè són els responsables de la fonamentals, almenys públics, de la
gestió pública,
de la seguretat, doncs ens curem amb salut. Llavors els governants es curen amb salut. Entre passar-se per excés de prevenció o per poca prevenció, realment, diguem-ne, perquè passis per excés no et demanaran la dimissió. En canvi, si no has pres les mesures, et demanaran la dimissió immediatament. Vostè és un desgraciat, vostè no pren les mesures i tal. Per tant, jo crec que passar-se per passar-se, com que el punt just no es pot trobar, val més passar-se per prevenció.
Uh-huh. Està d'acord el senyor Foix?
A veure, jo ahir, quan em vaig realment fer un tip de riure, és quan diuen que la Universitat Autònoma tanca a mig matí. Escolti, que allò no són criatures, que està aquí al Vallès. Home, jo crec que... I després també va tancar l'UPC. Uh-huh. Home, crec que no n'hi ha, per tant, els que hem viscut en ciutats amb molt fred, la gent, doncs, escolti, si estàs a sota zero, estàs a sota zero, no? I se suposa que els carrers hi ha sal i hi ha el que posen, no? El que diu l'Ignasi té raó. Vull dir, val més passar-se per una excessiva prevenció que no passar-se per no preveure res. Però jo crec que ahir, vull dir, se'n va fer un gramassa. I també diria que els que es dediquen al temps durant una setmana han pintat un escenari d'Armagedon aquí. O sigui, com si això seria... Com si això anés a ser...
La Sibèria,
La Sibèria, escolteu. Tranquils, home, vull dir que... Home, que farà més fred i que farà molt fred i que se n'anen al tanto, jo crec que està bé, però que el conseller de l'Interior es passés durant 3/4 d'hora i la tarda, o al matí, fent un part meteorològic, o sigui, ho trobo del tot exagerat. Ara, que això... en fi, que aquí hi ha cap responsabilitat política, cap ni una, però també hem de pensar que la gent... no crec que se'ls hagi d'esverar més enllà de lo necessari. I ahir hi havia una esveració. I això no vol dir que avui puguin passar coses... O sigui, la neu aquesta que arribava, que ens deien que arribaria, que entraria per Sant Feliu de Guíxols, deien, a més.
Sí.
I que no ha arribat. Perquè diu, no, sí. I ara aquest dematí no per la remuntana.
Hi ha hagut la segona...
Clar, Sant Feliu sí que va arribar, eh?
Sí, no,
sí
va,
però no tant com deia.
Sí, no tant. Sí. I ara hi ha hagut la segona onada que ja s'està dient des de la matinada que és més suau, és més dèbil. No,
i després, home, a veure, jo recordo, i jo crec que aquí, excepte l'Ignasi, recordeu les glaçades del 56, que van ser precisament el dia 2 de febrer del 56. Llavors, allò sí que va ser... fort, i no hi va haver cap predicció.
I es van glaçar els olivers, llavors.
Es van matar.
Es van glaçar i es van matar.
Sí, i va durar 4 setmanes.
I els garrofers, també.
I els garrofers, entre 3 i 4 setmanes. O sigui...
I la nevada del 62, del dia de Nadal, també molt famosa.
Que això ningú la va preveure, tampoc. Eh? Clar, almenys no hi havia la... Diguem,
no hi havia tampoc la tecnologia.
La tecnologia per fer-ho com ara, no? Per tant, home, jo crec que ens hem d'acostumar a viure amb molta calor i amb molt de fred. I una ciutat com Barcelona, que avui estiguem a un o a 0 graus, doncs això passa bastant de tant en quant, però passa. Vull dir, no és una cosa que dius, oh, és que hem arribat a 0. Escolti, a 0.
Passa una vegada a l'any, més o menys, a Barcelona.
Si te'n vas a Àvila, estan a 10 sota 0.
Efectivament, sí, sí.
I si te'n vas a Pamplona, estan a 3 sota 0.
I a la Seu d'Urgell, ahir parlàvem.
I a la Seu d'Urgell, i...
Sí, sí.
En fi, no ho sé, és el que jo penso, no? I el que és important és que ningú hagi pres mal i que tothom hagi anat amb cautela i que els nens i les nenes que han anat a col·legi doncs hagin tornat a casa a les 3. Però... clar, això també significa amb el tema de la producció. Aquells que pensem doncs, que els països allà on hi ha més progrés són aquells que fa més fred. Uh-huh.
Vol dir que se sobreposen millor
sí,
a aquesta situació.
A Nova York, per exemple, que és una ciutat que l'hivern hi fa molt fred,
I a Ciutat Marítima, com Barcelona, també.
Sí, sí, doncs la gent segueix, no? I no diguem-hi a Chicago, que Chicago és una ciutat glaçada.
Tot, glaçada, sí.
Amb el vent aquell que ve dels llacs i tot això, no? Uh-huh. Però, home, escolti, que està bé i no passa res.
Certament, la societat estava sensibilitzada abans d'aquesta nevada i aquest temporal de fred, perquè hi ha hagut precedents, el de fa 2 anys, també fa poc més de 10 anys, amb aquella nevada poc abans...
El 2001, sembla,
no? El 2001, poc abans de Nadal, amb el govern català, aleshores presidit per Jordi Pujol, i amb Artur Mas com a conseller en cap, que també es va criticar l'executiu aleshores per manca de previsió. Llavors, potser que hagin pres nota els polítics podem dir que està bé, no? Estan d'acord?
No, jo crec que val més, i estic d'acord amb el conseller, que val més passar-se de previsió que no, de no previsió, no?
Uh-huh. Deixin-me una nota anecdòtica, que com que estic rodejat de 3 periodistes, en tot cas...
Està en minoria,
em destacava, vostè. Sí, em destacaven ahir de que els programes de meteorologia, des de fa uns anys... Aquí són els programes reis dels mitjans de comunicació.
Els Estats Units també, eh?
També, d'això. En canvi, aquí, per exemple...
I Gran Bretanya també.
Si ens posem 20 anys enrere, etcètera, no tenien aquest pes i aquesta importància. I ara, cada vegada, tenen més espai i més audiència.
Bueno, però és normal, això, eh? O sigui, anem a veure, avui dia la mobilitat que hi ha de les persones és tan gran... doncs que fa que la persona que té que... Primer, de que mira el temps, no? Si els avions, que si té que anar a tal país, que si tal, que quina roba em tinc que posar, si vaig a... És a dir, és una cosa que realment, o mateix nosaltres, què farà demà a Barcelona, quina roba em poso, si farà fred, farà calor, farà... Jo crec que és una cosa que, clar, interessa saber el temps. Jo crec que és una de les... I això es veu a les televisions, per exemple, allà on posen més publicitat. Allà on hi ha més publicitat és els voltants, o sigui, abans i després del temps.
Uh-huh. Als Estats Units, per exemple, la informació meteorològica no baixa mai del tercer lloc. O sigui, de la tercera notícia. O sigui, hi ha la notícia tal, la segona, i després si hi ha una situació com hi ha... I pot haver aquí, doncs també passa el segon o el primer lloc, no?
Sí, sí, però després, el que passa als Estats Units i també a Gran Bretanya, les televisions informen del temps que fa a tot el món.
Sí.
O sigui, el divideixen el món per diferents, diríem, zones, i llavors dius, a Àfrica tal, i diuen les temperatures de tal i de qual, i dona la volta al món, aquí a més mirem-lo de Catalunya, però vull dir, aquelles televisions mira tot el món. Per què? Perquè doncs hi ha ciutadans que tenen que viatjar en aquells llocs, o... En fi. Mm-hmm.
Bé, deixarem ja la meteorologia fent nostres els consells de prudència a tots els oients, sobretot pel fred que s'acumularà els propers dies, i això també pot crear complicacions si no som previsors i no ens protegim. Avui la tertúlia la compartim amb els periodistes Lluís Foix i Salvador Aragonès i amb el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres. Canviem de qüestió. El Consell de Ministres vol aprovar avui la reforma financera. Ahir, Luis de Guindos va dir que la banca havia d'acumular 50.000 milions per sanejar els actius immobiliaris i, vaja, amb l'horitzó immediat de la reforma laboral, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, té un panorama sempre complicat, també socialment i econòmicament. Com ho veuen?
Bé, escolti'm, aquesta és una notícia important, perquè pot tenir efectes sobre bastants aspectes de l'economia. Per exemple, aquesta exigència d'aquest rigor de liquidar les conseqüències dels actius dolents, podrits, que hi ha als balanços de moltes entitats financeres, sobretot procedent de la fallida immobiliària i de la punxada immobiliària. Està clar. No se sap amb certesa, diguem-ne, el valor real d'aquests actius. I la forma és que, bueno, pues, tinguin de sanejar-los, en el sentit que tinguin de posar provisions de diners, que en comptes de repartir-los amb dividends, siguin, pues, diguem-ne, per compensar la pèrdua potencial que hi ha allà dintre. Perquè, clar, una cosa és que un immoble estigui escriturat per 1 milió, el que sigui, i després realment valgui només la meitat. Per entendre, està clar que aquell forat, d'un cert modo, diguem-ne, si això s'ha de liquidar, es trauran pel valor, diguem-ne, real de mercat, no pel quin està escriturat. Això els hi ha donat pressa i els hi ha dit a les institucions financeres que si estan en un procés de fusió, perquè també es promou a la vegada la fusió d'entitats, doncs que els hi donen 2 anys de temps, però si no, diguem-ne, en un any han de sanejar la situació. Això farà, ho dic perquè això farà que, entre altres coses, el preu dels habitatges baixi necessàriament, sembla, diuen els experts, perquè està clar, hauran de posar a la venda molts d'aquests habitatges i els podran posar, diguem-ne, es podran posar amb uns preus bastant inferiors dels que fins ara demanaven, perquè ara demanaven uns preus en funció de la quantitat del que els tenien comptabilitzats, mentre que ara, com que hauran de realitzar, els tindran de posar amb un preu propi de mercat i, per tant, per poder-los vendre. Això, els experts, jo sentia, diguem-ne, ahir, diguem-ne, diferents experts, i els seguia, i deien que estimaven que podia ser una disminució del valor en general, són els promissos, d'un 25 o 30% dels valors que actualment es demanen d'aquests habitatges. Inclús em va semblar algun expert que aconsellava, cosa que em va semblar una mica, bueno, jo ho dic aquí també, potser, de dir, escolti, si vostè vol comprar una casa, esperi d'aquí 2 mesos, perquè 2 mesos la podrà comprar més barata. I això ho deia un il·lustre catedràtic, i ho vaig pensar, en aquell moment, això és com quan es diu que els preus dels cotxes baixaran, en aquell moment baixaran, però d'aquí un temps. En aquell moment es col·lapsen les compres d'aquell moment, però diu, esperem el moment que sigui més barat. Per tant,
sí, també es diu en l'habitatge que no és bon moment per vendre, perquè, clar, si baixen els preus...
potser també significatiu, i amb això...
Si necessites vendre, com el cas, en aquest cas la banca, necessita vendre.
Potser és significatiu, diguem-ne, el fet que el ministre de Guindos hagi dit que amb aquest sanejament no hi haurà aportació de diner públic. Jo crec que això és important, perquè està clar, la impressió fins ara era dir que si els bancs tenen dificultats, els ajudem, i alhora, si van bé, si tenen beneficis, se'ls reparteixen ells. Això no és just.
Clar. Més opinions, senyor Foix.
Jo crec que tot això que està passant, els que no tenen cap responsabilitat, o tenim cap responsabilitat, som la gent que no som ni banquers ni polítics. O sigui, aquí ens ha caigut a damunt una tormenta que no l'hem fet nosaltres. Hi haurem participat, evidentment, perquè tothom doncs ha demanat crèdits a interessos molt baixos i, a més, més enllà de les possibilitats de poder-los retornar. Això sí que és una... que tothom hi hem participat. Però jo el que penso és que, malgrat el que digui el ministre ahir, malgrat el que faci ara, que aprovi avui el govern Rajoy, jo crec que Europa en el seu conjunt no té ni un diagnòstic, ni una diagnosi, ni té la forma per sortir d'aquest moment en el que ens trobem, que és un moment de molta gravetat des del punt de vista econòmic i també social. I aquí jo crec que, en el fons, al marge de voler fer la reforma financera, que és del tot necessària, perquè els bancs resulta que no poden donar comptes o no poden donar aquells dipòsits pels quals molts clients els han fet. Per tant, els bancs estan d'alguna manera en fallida, no? Però jo crec que aquí la qüestió va més enllà, en el sentit de que el que ha vingut d'Alemanya, bàsicament, en els últims mesos, és austeritat, 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 austeritat. I això és discutit per molta gent. I deia, no, això és discutit només pel Paul Krugman, que és un premi Nobel d'Esquerres, que no sé què, no. Jo crec que això està discutit pel sentit comú. És a dir, amb austeritat serem molt austers, però si no produïm, si no invertim, si no arrisquem, doncs ens trobarem amb cada vegada més pobres, no? I jo crec que és el problema de fons. Si Europa... perquè el problema no és ni espanyol ni català, ni... el problema és del conjunt d'Europa. Si Europa no canvia de direcció i diu, escolti, doncs avui mateix el primer ministre italià, Monti adverteix els joves que no tindran mai feina fixa. I s'ha produït un canvi cultural, sociocultural, molt important. O sigui, tots els de la nostra generació anàvem a un lloc a treballar i ens hi podíem estar bastant temps, molt temps. Bueno, ja he estat al mateix lloc 40 anys, no? Fins que em vaig jubilar. Això ja no és possible ara. O sigui, hi ha uns canvis que no s'arreglen només doncs, amb mesures de govern, sinó que s'arreglen, diguem, s'haurà de canviar la cultura. I suposo que això que ha fet el govern, el ministre Guindos, és el que s'ha de fer. Jo no hi entro. Segurament és el que s'ha de fer. Però vull dir que no és... No, o sigui, per resoldre la situació no n'hi ha prou només en prendre mesures concretes sobre aspectes determinats, sinó que aquí hi ha una cosa molt més de conjunt, que és el que ha fet, que el sistema s'escardés, no que es trenqui, però que estigués escardat, i el sistema està escardat i perd aigua per molts llocs, i per això no en sortim.
Senyor Agonès.
Bueno, aquí s'han dit ja bastantes coses. El que volia dir és que, evidentment, anem a veure, el sistema bancari espanyol és un sistema bancari, diríem, tutelat. És a dir, un senyor no pot tenir una banca, no pot ser propietari d'una banca si no té el permís necessari del Banc d'Espanya, i per tant també darrere hi ha el govern, no? Per tant, això és com les emissores de ràdio, no? Tu no pots emetre si no tens la llicència que té que donar l'administració. O sigui, per tant, són institucions que neixen ja amb un cert control, no? I per tant, i després hi ha el Banc d'Espanya, que teòricament hauria de controlar. Aquest Banc d'Espanya ha sigut un desastre, és a dir, no ha controlat res, sobretot ha deixat, doncs, barra lliure a la concessió de crèdits tous i massa tous, en el tema immobiliari, etc. Per tant, jo crec que bo faria, bé faria el govern actual és canviar el director, el governador del Banc d'Espanya. En fi, ja sé que se saltaria alguns articles de la llei que regula el Banc d'Espanya.
Hi ha uns terminis que no coincideixen exactament amb els cicles polítics.
El que s'ha demostrat és que el Fernández Ordóñez, doncs, no ho ha fet bé, i això s'hauria de... Ara bé, dit això, jo penso que no perquè el tinguin, diríem, crèdits podrits a la banca i puguin treure, doncs, per exemple, no sé, ara podríem dir una xifra de 50.000 habitatges al carrer, no per això s'han de vendre i s'han de baixar molt els preus. Perquè si surten al carrer vol dir que algú els hauria de comprar. I qui té capacitat de compra avui? Me refereixo als treballadors, a la classe mitja, que l'han apallissat per tot arreu, amb impostos, amb tal. Qui té capacitat avui per comprar 50, 60, 70 mil habitatges? De la gent del carrer. Ara, si ve un fons d'inversió que agafa i compra, doncs, blocs de 10.000 habitatges i coses d'aquestes, això és una altra història. Però això no ho veig. I que, per tant, jo sóc una mica escèptic amb aquesta mesura. I no crec que els preus de l'habitatge haurien de baixar molt. Però és que, vull dir, la gent no té diners. És a dir, la gent que viu de sou, en fi, si no és... si no sóc director general d'Innova, aquesta empresa de Reus que, en fi, que guanya 500.000 euros al mes o coses d'aquest tipus, o Sagesa, que, en fi, empresa de sanitat de Reus també, que em sembla que guanya el director uns 270.000 euros a l'any, no? Si no tinc aquests sous, jo no puc comprar cap habitatge.
Bé, el que toca el company Aragonès és molt oportú, en el sentit d'estar clar, pot ser que el preu baixi, o sigui, el sentit que el que ofereix els pisos, doncs els tingui disposats a vendre els més barats, un 25, un 30%
sí,
i tal.
Això sí, però...
Ell diu una segona part, molt important, diguem-ne, perquè hi hagi compra, hi ha de comprador i venedor, però també comprador.
Clar.
Llavors, qui compra? Jo lligaria que aquesta baixa de preus, teòricament, ha d'anar lligat amb una altra de les mesures que es pretén amb aquesta, diguem-ne, amb aquestes mesures que s'estan prenent prop de les institucions financeres, que és que puguin recuperar la funció primigènia d'ells, i que abans en feia referència a Lluís, que és que les institucions financeres, sobretot, és fer circular el diner, agafar els diners dels dipositants per fer-los arribar, perquè siguin com la sang que rega l'organisme, per entendre-se clar. Si no arriba, no deixen crèdit, no podran comprar. Per tant, sembla que el que es pretén també és que, al sanejar la situació dels bancs, aquests tinguin ja capacitat per poder concedir crèdit.
Però si jo vaig a comprar un banc, un pis, perdó.
Sí, malament, si volies comprar un
banc. He d'anar al banc a demanar una hipoteca, però el banc me diu que no en té. Llavors ja han begut oli.
No.
Jo no tinc en aquests moments, doncs, no sé, 200, 150, 300.000 euros caix.
La gran majoria dels ciutadans... Però...
Això no pot ser. Llavors, doncs, algú té que sortir aquí i tal. Ara, jo diria, doncs, també, parlant dels sous, pobres els de Reus no se la carregaran sempre, no? Perquè, clar, els d'Hispaner també, bueno, cobraven uns sous increïbles, i han portat tot això a la fallida, i eren diners públics.
Ràpidament, senyora
Ferreres. Deixi'm complementar el que ha dit abans en Lluís Foix sobre el tema de l'austeritat. Jo estic d'acord, diguem-ne que... o sigui, estic d'acord. Aporto que, diguem-ne, el tema de l'austeritat segons la gran majoria dels, dels experts del nostre país, i aquí diria pues, des del Pastor, l'Antoni Costes, bé, en fi, una sèrie d'economistes, tots coincideixen que l'austeritat, en el sentit de retallar, aquestes retallades de, diguem-ne, per tornar el crèdit, per disminuir el dèficit, això, són necessàries, són ineludibles, perquè tenim els deutes i els hem de pagar, i si no, si no paguem, diguem-ne, farem suspensió de pagaments, per entendre's. El passa que també hi ha, els nostres economistes en general també reclamen que paral·lelament s'haurien de prendre mesures per incentivar la creació de riquesa. O sigui, que no, amb l'austeritat sol no ens en sortiríem, és un cicle viciós, és a dir, cada vegada hi ha menys poder adquisitiu, la gent no compra, etc. En paral·lel s'han de prendre aquestes mesures. Ara, això no treu que les mesures d'austeritat s'hagin de prendre perquè el dèficit el tenim, els deutes els tenim, cauen els venciments i, per tant, s'han de tornar, perquè si no entraríem en una suspensió del país. Suspensió de pagaments, per entendre.
Avui a la tertúlia que hem compartit amb Ignasi Ferrera, Salvador Aragonès i Lluís Foix, m'agradaria acabar parlant breument del Congrés del PSOE, que comença avui.
Ai, sí. És veritat.
I on s'elegirà, sí.
No, sí, és veritat, però refereixo que no havíem parlat.
Que no havíem parlat d'això, i disculpin perquè ha quedat una mica relegat al final, però vaja, la previsió és que o Rubalcaba o Chacón, les forces estan igualades, més igualades potser del que es pensava. Com ho veuen?
Jo personalment, vaja, segons he pogut veure, per exemple, Andalusia, el Grinyan s'ha destapat i diu que va a favor de la Chacón. Vull dir que, bueno, no ho ha dit ell directament, però tot el seu equip diuen que apoyen a la Chacón i llavors...
Un diari ho revelava també aquesta setmana, sí, això.
Llavors... Sis dels vuit secretaris generals de provincials, per entendre, s'han inclinat per la Chacón.
Llavors, vull dir, jo crec, veig que la Chacón... A mi el més important de tot això és que avui, en el segle XXI, a mi m'agradaria que el Partit Socialista fos un partit d'idees noves, idees diferents, idees no d'un socialisme del segle XIX, sinó del segle XXI, i això no ho he vist ni amb el Rubalcaba ni amb Chacón.
Sí, tenim poc temps, però sí, Lluís Foix...
Jo crec que el que surti elegit no serà el candidat al president...
A la presidència del govern.
I si és el candidat, no crec que guanyi. Per tant, jo crec que aquesta, com passa quan hi ha una desfeta electoral com la que s'ha produït tant el PSC com el PSOE, però majorment el PSOE, doncs això convida a una llarga travessa pel desert, en la qual jo crec que ni Rubalcaba ni Chacón, al meu entendre, i vist avui, pot canviar, seran els
candidats,
els homes forts del PSOE dintre de 5 anys.